Benvinguts al programa 195, el 23è de la setena temporada de Mossega la Poma. Avui parlarem de geologia i de les ciències de la Terra amb l'Òscar Jané, un dels membres del genial podcast Geocastaway. A la tertúlia, tres temes que ens han cridat l'atenció aquesta setmana. Analitzarem les possibles conseqüències lligades al fet que Apple estaria creant la seva pròpia xarxa de lliurament de continguts o CDN. Un dels efectes de l'era post-PC és que Sony abandona els Bayo. I comentarem el curiós cas del joc Flappy Birds o Com morir d'èxit. Aquest programa t'arriba gràcies a Capside. Accedeix a Capside a través de capside.cat. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, en una taula en forma de la muntanya del Pedraforca, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilla. Redacció, Raül Arribas.
Hola a tothom.
Producció, avui, Sílvia Bonàs.
Hola, bon dia a tothom.
Per molts anys, eh?
Gràcies, no, em sento molt bé.
Convidat, senyor Òscar Jané.
Hola, bon dia a tothom.
Geòleg i màster en programari lliure. Ell mateix es defineix com una persona que no sap dir que no, per això està avui aquí. Sempre entretinguda, mirant i remirant pedretes i amb ganes de, en un futur no molt llunyà, tenir temps per picar codi. Instal·lat al Vallès, a tocar de Barcelona, geonàufrag, ara en parlarem, a temps parcial. Saludem també el senyor Albert Bonet, benvingut de Londres.
Què tal? Com estem?
Molt bé, senyor Laveu, moltes gràcies per estar
aquí. Senyor Laveu.
Producció, conducció, direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
Saludem com cada setmana totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i els amics que n'escolteu des de fa un parell de setmanes via canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Òscar, benvingut a Mossega la Poma. Ens fa molta il·lusió que siguis aquí amb nosaltres.
A mi em fa una il·lusió superespecial, perquè tinc una devoció per Geocastaway, sóc dels seguidors incondicionals.
Bueno, però tenim uns quants programes que ets una mica de fan service, eh? Et portes gent a qui admires.
Home, clar, mira, per fi tu.
A la presentació hem comentat que ets geòleg i desenvolupador de programari lliure. De fet, fins i tot el Tomàs ha comentat picar codi, que picar m'ha semblat molt adient per un geòleg.
Sí.
Com casen aquestes dues característiques o definicions?
Casen poc, ara mateix encara és una cosa molt distant, però bueno, espero que en un futur es pugui ajuntar. Geòleg és per vocació, sempre m'ha agradat molt, i el tema picar codi i aprendre informàtica doncs ha sigut més a nivell d'usuari, de barallar-me amb ordenadors i veure que no el controlava, i em vendria a dir, vull controlar ja l'ordenador, no? Vull veure què passa aquí dins.
És Linuxero, segur, sí. Això està demostrat. Molt bé, i la geologia entenc que és el teu estudi. És a dir, tu has estudiat geologia i has arribat a currar, perquè això l'altre dia en parlàvem amb amics també, que és una feina complexa avui dia, no?
Sí, és una feina complexa. He arribat a currar molt tangencialment, sempre he estat més a nivell de gestió de projectes. Geologia pura i dura no n'he tocat massa, sempre això, una mica pròxim. I el que dius ara mateix, sí que la cosa està molt complicada.
I en el nivell de freelance, vull dir, a l'hora de gestió de projectes públics, home, vull dir, hi ha molts, per exemple, la central d'Escó, alguns geòlegs haurien d'haver ajudat.
Sí, no, sí, i hi ha gent treballant amb què es farà amb els residus a la central d'Escó, però estem parlant de feines ara mateix molt, molt mínimes pel que és el sector.
Sí, sí, ha baixat molt. El comentari que et volia fer és aquesta, no? Que la geologia és una vist des de fora és una professió molt sexy, estàs tot el dia fora fent coses i a més és com els astrònoms, quan parles amb un geòleg, t'acompanya per un passejar, això es va fer així tal, i si tot allò que tu estàs veient no té res a veure amb el que realment com es va crear, no?
És una mica Indiana Jones, no?
Sí, és una mica Indiana Jones. Pues, doncs això, doncs la geologia és sexy, però no hi ha feina. Com està la feina de geòleg a Catalunya? Fatal, no?
Sí, ara mateix està fatal. Tornant al que dèieu, perdona que tinc enrere, sí. El tema de geologia sexy, és una professió o una carrera interessant, però, per exemple, entre els meus amics companys de carrera, posaria que un 20% li agradaven a la muntanya, que molta gent es pensa que els geòlegs són muntanyeros.
I no té res a veure.
I no sempre passa això. I el que dèiem a nivell de feina, ostres, ara mateix som una professió, com moltes d'altres també, que depenem del sector públic, i ara mateix el nostre sector públic, per sort o per desgràcia, jo diria més per desgràcia, doncs no té capacitat d'inversió ni de proposar coses.
I hi haurà, exacte, esteu aturats com poden estar també arqueòlegs.
El dia que peti un volcà d'Olot ja veuràs com corren tots.
Sí, el que passa que em sembla que no hi ha massa perspectiva.
Quasi millor.
Us passa igual que li passa a tota la gent que una part important de la sortida professional, com deies, depèn del sector públic, arqueòlegs... gent que està també vinculada en temes, als mateixos arquitectes, per exemple.
Sí, arquitectes, enginyers de ponts i camins.
Ara mateix no tenen pràcticament. Tu de què curres ara, si es pot saber?
Ara mateix sí, preparo cistelles de verdura ecològica per associats.
Ah, molt bé. Pues mira, no prepares la cistella que jo consumeixo, per cert. Però, bueno, però tu estaves al Vallès, no?
Sí, a Sant Cugat.
Esteu a Sant Cugat.
A Londres envieu?
No, però bueno, imagino que tot és qüestió de preu, eh?
Bueno, no sé si seria més econòmic comprar alguna cosa d'allà directament, no?
El concepte ecològic no lliga gaire, eh?
És veritat, a Londres, sí. La gasolina, no? El cruce.
Allò del quilòmetre zero, no? O la, diguéssim, la ecologia o la producció de proximitat quedaria tocada. Molt bé, senyor, doncs anem a parlar de GeoCastaway, aquest podcast que l'he introduït al principi però que té un nom molt estrany que ara esbrinarem què és.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Avui no hi ha hagut cants
gregorianos. És que ara el trencador és no trepitja la falca.
Sí, perquè avui com no tenim ni el mar ni tenim el Cupa, doncs no hi ha cants gregorianos.
Avui som trencadors.
Avui hi ha hagut un moment zen de debò.
Sí, sí. En companyia de l'Òscar Jané, del podcast GeoCastaway. Anem a parlar de GeoCastaway. Com neix el podcast, que feu, com vau començar amb això del podcasting, com us va ocórrer, perquè a més cadascú esteu ara, no sé si al principi estàveu així, però ara cadascú està en una part del món. Explica'ns una mica la història de GeoCastaway.
Sí, seguim cadascú a una part del món. Ara en tenim dos aquí, que som jo i el Vicenç, que estem jo a Barcelona i el Vicenç a València. Mm-hmm. I tenim en Carles, que és l'altre component, quasi que el fundador del podcast, que està vivint a El Salvador.
A 10 quilòmetres o 11 d'un volcà en actiu, que està fent un seguiment... Avui sí, a part del podcast que surt un cop al mes, m'equivoco, més o menys.
Correcte.
Ell va fent com un podcast de 5 o 10 minuts, em fa el reporting dels microseismes, no?
Va actualitzant com està el volcà. I aquell té al costat de casa, aprofita.
A veure, pels neòfits, què vol dir GeoCastaway?
Ah, aquesta és una pregunta trampa, eh?
Sí, sí, ja.
Castaway és com nàufrag, no?
Exacte. Mm. Vol dir geonàufrag.
I com va sortir això del nom del programa? A mi m'han dit, pregunta-li com va sortir el nom. Sí.
Correcte, és cosa del Carles. Bàsicament, entenc jo que buscava una paraula relacionada amb podcast, en geologia, i li va vindre al cap, GeoCastaway.
Sí, un geonàufrag, sí. No?
Deia que un m'ho preguntessis, perquè fa poc, en una entrevista amb en Luis Quevedo, m'ho va preguntar, i no m'ho havia plantejat mai jo, i el Luis em va dir, vol dir geonàufrago, i va ser com, sí, ens diem geonàufrago.
Sí, va quedar el nom GeoCastaway, i va tenir tot un recorregut, i després al cap d'un temps diu, hòstia, doncs vol dir això, no? I no ni tan
això
sols
per mi, el Carles sí que ho sé.
Ja. I com decidiu anar cap al món del podcasting?
El Carles, que és el noi aquest que està a El Salvador, treballava amb mi i escoltava molt podcast, i tenia moltes ganes de fer un podcast, i em va dir, Òscar, hem de fer alguna cosa, i com jo... com deia, no sé dir que no, pues, de seguida va vindre a preguntar-me a mi. I com en aquell moment estava molt ficat en temes d'informàtica, em deia, oh, hem de fer un podcast d'informàtica, de coses de Linux i això. Jo li vaig dir, ostres, m'agrada, però jo no em veig capacitat.
Sí, la gràcia era fer un podcast, no era de fer...
O sigui, el que era una mica secundari, no?
Ah, exacte. Vale.
Vull xerrar per la ràdio.
Vull fer alguna cosa i parlem de coses. I llavors jo li vaig fer la reflexió de, home, està molt bé fer alguna cosa d'informàtica o de tecnologia o el que sigui, molt actual, però jo no em sento còmode. Jo em sento còmode parlant de geologia, que
és la
sempre
part que
la puc cagar, més. Però més o menys ho domino més que altres interlocutors que tingui davant. No?
Bueno, i també de competència tampoc no n'hi ha més.
Això és una sort que tenim, que ha vingut després, no? Que competència no en tenim gaire... Cosa que és una llàstima, perquè ens agradaria que parléssim més de geologia, però bé, ens sentim còmodes en aquesta
situació. Val a dir que el podcast és en llengua castellana.
Correcte.
I de geologia en llengua castellana jo no conec cap altra. No sé si algun o alguna... Potser algú que toqui temes de ciència, alguna cosa relacionada.
Sí, a través de ciència relacionat hi ha alguna cosa, però de geologia com a tal no. Sí que hi ha algú en anglès.
Però, vamos, en anglès pot haver-hi un, dos o tres...
Sí, diria dos o tres de la temàtica.
Com a molt. Això és interessant i és una cosa que val la pena comentar, perquè clar, quan entres en el món del podcasting i comences a fer una recerca a iTunes i veus els centenars de milers de podcasts, passa que molts no estan actius, tu t'espantes, però en canvi, fins i tot en llengua castellana, que és un territori amb més competència, heu trobat un nítxol que no existeix, o sigui, no hi ha ningú que parli de geologia i que ho faci d'una manera regular.
Sí, bàsicament això que tu comentes. Intentem parlar de geologia, que ho fem en llengua castellana perquè tant jo i el Carles, quan ens vam conèixer, estàvem treballant... Bueno, vam estudiar junts, ens coneixíem de molt abans, però ens vam trobar treballant en una ONG a Centroamèrica i és una zona on hi ha països amb una vulnerabilitat molt alta en temes de riscos geològics i que no hi havia cap mena de formació de personal en temes geològics. Els geòlegs sempre venien de fora. Llavors vam dir, fem un podcast on parlem de geologia en llengua castellana perquè arribes a més gent i sobretot aquella gent que pensaven que era més interessant que arribés.
Per estimular que la gent veiés la geologia com una branca que poguessin estudiar o que poguessin aprofundir.
Llavors sí que té un motiu una mica el naixement d'aquest podcast, perquè és una forma també d'interactuar amb tota aquesta població.
El motiu potser ve una mica... mai ho hem parlat conjuntament i no sé si és el motiu real, però sí que deu ser un motiu darrere fons, del tema de la divulgació científica i la divulgació de la geologia, que nosaltres fem la nostra feina, actuem i marxem i no saps què ha quedat en aquell lloc on has actuat. No? Llavors hi ha una manera de dir, hem de fer alguna cosa que no tingui una gran parafernàlia, que no tingui una estructura d'un president o d'una associació que està darrere teu, sinó dir, fem una acció directa i anem a explicar o a comentar coses de geologia de cara a la gent.
Que potser no ho va decidir des de bon començament, però que mica en mica és en el que ha desembocat, no? Si és
sí,
aquest
exacte.
Factor divulgatiu.
A mi queda molt l'atenció, l'altre dia ens escoltava, per qui no veu, pels nostres oients que no coneguin en Lluís Quevedo. Lluís Quevedo és un biotecnòleg, ara està fent divulgació científica des de Nova York. Ell ha col·laborat amb Redes i ha fet amb l'Eudald Carbonell un reportatge molt interessant sobre la història de l'evolució humana a Europa, i ara està fent un segon que sortirà a la llum aviat, espero. És un tio molt interessant, el Lluís Quevedo, i l'hem tingut aquí gravat en el programa. Ell parla molt de que nosaltres des d'aquí veiem Llatinoamèrica com un col·lectiu molt unificat, i ell diu que no, que el mite aquest del panamericanisme és completament, que no existeix, no? I quan l'escolto parlant, o sigui, un català parlant en llengua castellana des de Nova York fent un programa de divulgació científica amb vocació panamericana, ho fa intentant portar aquest factor d'unitat panamericana que no existeix des d'aquí, des del programa aquest de los 300 milions, tothom ens hem cregut que existia aquest fet, però no és cert, no?
Sí, sí, és un tema d'intentar arribar a la gent, però és que cada país té les seves idiosincràcies i les seves maneres de fer, i el concepte panamericà és tan gran, hi ha tants hispanohablants, que és arribar a molta gent i realment no pot ser que tothom estigui unificat, no?
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, aquí a la taula, en forma del Pedraforca, ara veureu per què, amb l'Òscar Jané de GeoCastaway. Sí, Com el feu el podcast? Estan cadascú, perquè jo us escolto i sembla que estiguéssiu tots junts, ara suposo que ens explicaràs el truqui. Com el distribuïu? Com mesureu les audiències? Sé que en funció dels temes que teniu ho heu petat i alguns són més tranquils. Explica una mica aquestes anècdotes.
Sí, bàsicament l'estudi de gravació és cadascú a casa seva amb un ordenador via Skype. Ara estem provant altres sistemes, però fins ara treballem en via Skype.
El que passa que cadascú us enregistreu la vostra pròpia veu o no?
No.
És en Carles que ho rep.
El que té la pitjor connexió és el que grava, perquè llavors ens assegurem que arribi la veu a tothom per igual, i ell és el que grava. Podem fer gravacions nosaltres paral·leles, per si de cas, però per evitar temes de postproducció, perquè sempre anem molt liats, doncs intentem gravar un lloc i ja està.
Oh, però feu, déu-n'hi-do si feu postproducció. L'altre dia us queixàveu dels geòlegs, no? Dels geòlegs, i fèieu trossos de pel·lícula on se citen geòlegs, no? I de veritat que va quedar molt graciós. Tot això ho fa el Carles?
Sí, el Carles és el que és.
Té molta aquestes imaginació i molta feina, perquè són trossos molt curtets però molt
sí,
bons.
Sí, i a més li agrada molt això de fer muntatges.
També treballa amb Linux?
No, el Carles és més de Windows.
És de Windows.
Sempre tenim petites baralles entre els dades.
Bueno. I com el distribuïu? Es puja a GeoCastaway, no?
Sí, tenim una pàgina web muntada en Drupal, que ja pengem les coses. L'arxiu el guardem a archive.org, que és un lloc on pots deixar diferents...
No teniu problemes en transfer out, o sigui, amb la sortida, amb la descàrrega? En principi no heu tingut mai cap problema.
Com a mínim no hem detectat massa problema en aquest sentit.
Però de moment, que això m'interessa, o sigui, pots pujar arxius a l'archive.org?
Sí. Sense que et cobrin la pujada ni la baixada, entenc.
En sèrio? Archive.org?
Sí. Bueno, no, però vull dir, això és gratuït i té ampla demanda i no tens límit d'espai.
No, de moment no en tinc cap problema.
Archive.org és per pujar material, en principi, Creative Commons, no?
Correcte.
O diguéssim, de lliure distribució.
Sí. Jo ho he fet servir, això, per agafar imatges per algun documental.
No, o fins i tot teniu llibres, documents, treballs científics, pots tenir molt tipus de material. Nosaltres, mira, ho provarem. Teniu estadístiques directes sobre els arxius que pugeu a archive.org o no?
No.
Aquest és un dels problemes... O sigui, no.
Tampoc m'hi he ficat massa a mirar-ho. Ja et dic, és una cosa com molt artesanal i molt autogestionada i anem fent coses... Mira, ara fem això i allò. Anem a quadrant coses, però sí que seria una cosa interessant, no? Tindre estadístiques de tant del que puges com tot el que t'estan baixant.
Com mesureu les audiències?
Com mesurem les audiències?
O no és... Ja sé que per un podcast no és... un podcast independent i sense ànim de lucre, les audiències tampoc és la part crítica.
L'audiència ens interessa per saber si arribem, si estem fent una cosa interessant o no, o si, com dèiem abans, off the record, si estem fent el programa per nosaltres mateixos o pels altres. Quan estàvem en Blogspot, abans de tenir la pàgina nostra, teníem Blogspot, mesuràvem audiències i estàvem sobre uns 700, 800, un programa mitjà, per dir una cosa mitjana, i quan toquem algun tema interessant, llavors, en funció del tema, es pot disparar bastant.
Home, heu tocat temes tan interessants que us han expulsat d'iTunes, no?
També.
Què va passar? Explica... Bueno, si es pot explicar, que no sé si
això
es pot
explicar.
Això és interessant.
Ui, si és Apple, alguna cosa sexual. Segur que per insultar no es van fer fora.
Bueno, em sembla que la monarquia... Bueno,
no, no sé, es van ficar en política. Estàvem fent una entrevista amb un entrevistat i estàvem parlant de temes geològics, però l'entrevista va anar avançant i el senyor va acabar dient que el problema que teníem era culpa dels polítics actuals i que la solució era cargar-se'ls.
I clar, aleshores...
I després d'això ens van fer fora d'iTunes. Nosaltres vam entendre que era per això. Tampoc ho sabem segur.
Segurament però... veu rebre alguna queixa, no? D'allò que pots... denuncia, no? El podcast.
Sí, el problema, bueno, per la gent que no ho sàpiga, quan tu pots dir... hi ha llibertat d'expressió, sempre i quan no estiguis cometent cap delicte. Per tant, pots utilitzar tot tipus de llenguatge, fins i tot el llenguatge més barroer que se't pugui imaginar. Però estàs obligat, en iTunes, quan es distribueix en iTunes, a marcar el tipus de programa. O sigui, té llenguatge explícit o llenguatge de contingut sexual... I això normalment la gent ho fa, però si se't passa una d'aquestes, perquè és en un capítol, en una entrevista, i no hi caus, doncs clatallot. No?
Però vull dir que això és a causa de la comunitat, no és que hi hagi un senyor d'iTunes que s'escolti tots els podcasts que es publiquen al món.
No crec, a no ser que tinguin un motor que busquin.
En el món llatinoamericà aquests temes es miren molt prims. Nosaltres, per exemple, diem un munt de paraulotes amb mitjans públics o amb mitjans de comunicació i no... no en som conscients. I això a Llatinoamèrica, per exemple, no és gens habitual.
Bueno, haurem de començar a posar pitos, no?
Sí.
Això és una...
No, és que per dir això dels polítics i tal, m'estranya que amb el Jair Domínguez no diguessin res, perquè va estar descarregant una miqueta.
Nosaltres, perquè som en català i estem com en un món una mica a banda, eh? Però no bé. Portem a la marca... Portem, no sé si tots els públics, no portem el qualificatiu d'explícit, perquè clar, això et vagi a l'audiència, també, no?
Bé, nosaltres el que ens van demanar és, bueno, per poder tornar a publicar, van tindre que posar que era explícit, i això ja va solucionar el problema.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Sí, digues.
Aquest quan parla s'agrada més que jo mateix quan parlo, eh?
Aquesta falca es la va gravar a Ràdio Platja d'Aro. Oh. Com tot un detall ens la van passar. Com ara tu no estàs a mà, no et podem anar enviant coses.
M'agrada Platja d'Aro.
Has vist que en qüestió que fa dues setmanes que es la van gravar, sí. Està aquí assegut a la taula.
Sí, sí, ha vingut a reivindicar-se. Per cert, tinc una feineta, després ja te la passaré.
Ah.
Sí, perquè ara volem... Bueno, és igual, ja després t'ho explico. Tornem amb l'Òscar de GeoCastaway, perquè ara hem fet el lleig parlant de coses internes. Òscar, et vaig demanar un repte i el vas acceptar, com no saps dir que no.
No sé què era, no?
Exacte. I és que fessis una mica l'exercici, aquest exercici d'imaginació que jo trobo força interessant, a part que per mi la muntanya en si té records d'infantesa i de joventut molt importants, que és que ens expliquessis la història geològica del Pedraforca. A veure si...
A veure si la puc explicar.
A més, em va sobtar que era tota una aventura d'una pedra que va...
A veure com es mou, no?
A veure, exacte, explica.
Sí, bàsicament el Pedraforca és una muntanya que tenim...
Al Berguedà, al nord.
Al Berguedà, al nord, sí. Mm-hmm. En l'imaginari català jo crec que tothom la té al cap, no? Que mm-hmm. És com dos banyes. I té una morfologia especial, però a part forma part del Prepirineu i és una unitat geològica que s'ha mogut una mica i per això et deia que tenia com una mica d'història i sobretot que quan parlem de geologia parlem de coses estranyes, a vegades parlem de milions d'anys, parlem d'una unitat que es mou cap aquí o que aquí abans hi havia un mar i per això us deia que anéssiu preparant la imaginació.
No?
La història del Pedraforca comença al Triàsic, o sigui al començament dels dinosaures, perquè més o menys parlo un llenguatge planer, no?
Sí, t'ho agraïm perquè nosaltres no som científics ni geòlegs.
Doncs estaríem parlant de l'inici dels dinosaures. En aquell moment el mar Cantàbric, perquè ens fem una idea, arribava fins entrat a Catalunya. Tot el que seria el Pirineu tenia un petit mar, diguem-ho així.
Tenien ja els continents més o menys la forma d'ara? Més o menys?
Sí, més o menys.
Ja estaven separats, ja no estava...
Quan dius entra, què vol dir? Entrava com si fos per la vall de l'Ebre, no? I anés cobrint.
Si agafes la península Ibèrica, la fas rotar una mica en direcció est, cap a Catalunya, obres més...
La desenganxes, no?
Sí, la desenganxes una mica i fas com si rotés sobre el cap de Creus, per dir-ho d'una manera. Mm. Llavors, en aquest sentit, el que fas és obrir el mar Cantàbric i entrar-lo una mica cap a dins. Vale. En aquest moment tindríem un mar on a sota s'estan diposant una sèrie de materials calcaris. Les calcàries són unes pedres que estan bioconstruïdes, vol dir que hi ha molts bitxos que viuen allà i que fan que es creïn. Per exemple, els coralls. Quan hi ha
les petxinetes, no? I tot això
les petxinetes, exacte.
Sí, de fet, si passeges pel Pedraforca, hi ha un fotimer de fòssils de petxines i de cargolins. I
correcte.
Te'n trobes molts.
Sí, això seria... Els sediments marins que estan allà. Posats.
Que sàpigues que he estudiat i porto unes preguntes que no estan al guió, que de les faig.
Ah, bueno, així
tira. Tira.
Llavors, en aquest moment es creen aquestes calcàries, llavors, a poc, aquesta conca depressiva on s'anaven dipositant els materials comença a canviar i comença a apretar-se. I això fa que emergeixi, no? D'una manera...
Que es comprimeixi molt, que formi roca i una vegada la roca formada vagi pujant, no?
Sí, si apretes dos masses o dos pastilles de pastilina, no? Estaries apretant i la part del mig es comença a rebregar, no?
Perquè la península va tirar cap amunt, o sigui, es va començar
exacte.
A tancar.
La placa africana empenyia, no? Entenc.
Sí, la placa africana i la microplaca ibèrica, que es diu, empenyia cap a Europa. Llavors això fa que rebregui material. Hi ha un material que queda per sota i un que queda per sobre, que això es diu una subducció, i això el que fa és que creï els Pirineus, que emergeixi. Llavors, ara us hauríeu d'imaginar una estora damunt d'un terra. Si el terra el trenquéssim per la meitat i aixequéssim, l'estora de damunt que és un element mòbil, no? Si la partíssim, cauria un costat i a l'altre.
Sí, faria com una llengua cap amunt, tornaria a caure, no?
Mm-hmm. Llavors, aquesta estora té la capacitat de deformar-se. Això serien una mica el que es diuen els mantells de corriment. Són mantells de roca que cauen vessant a baix. Mm-hmm. Estic parlant molt generalment, agafeu-vos les paraules.
No, però jo t'ho agraeixo perquè a mi us està quedant clar,
sí,
vosaltres?
Sí, vull dir, anem seguint. A més, és que és cosa una llàstima que no podeu veure els moviments de les mans.
Sí, potser necessitaríeu un vídeo podcast, no?
Sí, exacte.
De la gesticulació.
Seguim.
Llavors tindríem aquesta massa emergent, que seria el que es coneix en el Pirineu axial, que són les pedres més antigues, que és el que forma tot el Pirineu, tots els cims importants que coneixem, estan en tema de Pirineu axial. I el que seria els prepirineus són aquesta estora que us deia damunt del terra, que ha lliscat
la llengua que queia
i ha anat caient cap als costats.
Molt bé.
Això forma el Montsec, el Pedraforca, hi ha diferents
Cadí.
Làmines, el Cadí també, hi ha diferents làmines encavalcants, que es diuen.
Mira, la pròxima vegada que vagi a fer excursions o esquí alguna cosa, agrairé la placa africana, el Pirineu axial i l'estora.
Perquè si no, en lloc d'esquí estaries fent submarinisme.
Exacte.
Bueno, en un ambient més tropical, eh? No sé si,
mira,
si
és continuem millor. Al Triàsic?
No, hem anat fent un viatge en el temps. Estaríem ara aquí, quan està apretant i està apareixent la llengua aquesta que està caient, diguéssim, cap al fent la muntanya de Pedraforca, que això seria Cretaci, ja, al final dels dinosaures. I el moviment d'aquesta llengua que està avançant la fossilitza, diguéssim, al final unes fàcies que es diu garumniana, que són un tipus de material així vermellosos, conglomerats, que estan davant. Quan tu tens una cosa molt alta que avança, els agents meteorològics externs, no, la pluja, el vent, el que fa és erosionar i depositar just davant. Uh-huh. Llavors això ens marca molt bé la data en què allò ha parat, no s'ha mogut més, que seria cap al final del Cretaci.
Molt bé. I aleshores ja trobaríem un Pedraforca com el coneixem més o menys ara o encara
faltaria
no?
L'erosió. Vale. Tindríem un...
I els turistes.
I els turistes, sí.
I el moscatent. Vull dir, si puges al Pedraforca a fer l'excursió, estic pujant moscatent.
Sí, vaig rodolant, aleshores.
Per la tartera.
Exacte, llavors vaig rodolant, perfecte.
Per la tartera, sí. Bueno, que continuem.
No, també faltaven els boletaires.
Pedraforca i bolets.
Home, no... Tu saps que la primera pel·la que jo vaig fer va ser venent bolets a por de carretera al Pedraforca?
En sèrio?
I tant.
Quins anyets tenies?
13 o 14.
I tot que mono.
I cobràvem 200 pel·les per cistell. I el que fèiem era pujar divendres, de nit amb llanternes els agafàvem tots i els domingueros que pujaven dissabte i diumenge ja no en trobaven i es tenia que
no
comprar.
No em fia de comprar-li a gent que fa 60 anys que cull bolets, han de que li comprarien a crios de 13 anys.
Bueno, seguim. Perdona. Dius que encara faltaria tota la capa d'erosió. Per conèixer un Pedraforca com el... Diguéssim, ja estaria més o menys encarat i les valls ja serien...
Sí, les làmines una damunt de l'altra. Sempre estic parlant com d'una làmina. En veritat és un sistema molt més complex. Hi ha com 3 o 4 làmines, però perquè tothom ens entengui, parlem d'una làmina damunt de l'altra. I el que fa aquesta làmina, ara comencen a actuar-hi els agents externs i el que fa és començar a erosionar. I aquesta erosió, en funció de la duresa o la característica del material, actua d'una manera o una altra. En el Pedraforca té aquesta forma, perquè són la làmina, diguéssim, acabava cap allà, o sigui que acabava...
Era un punt final de la làmina.
Exacte, entenguem-ho així, entenguem-ho com
una ungla,
làmina,
no?
Que
un
cau.
Dit.
Exacte, com si xafessis un dit sobre l'altra mà. És una terminació, i les capes estan verticals en aquell punt. Llavors són 3 capes, 2 més dures i la del mig més tova. I el que passa és que l'erosió a la més tova del mig...
Li ha anat fent forat.
Per això tenim les 2 banyes.
La riera de Saldes, o el riu Saldes, té alguna cosa a veure? Perquè queda com... Entre el que és la riera, la zona de... O sigui, tota aquella zona queda com a sobre molt envallada. És a dir, la vall es profunditza molt i el Pedraforca queda molt remarcat al final. El riu clarament dibuixa el camí de la vall. Això té alguna cosa a veure? Perquè és un riu que suposo
que... és on acaba... Deia que no era un sistema únic, sinó que hi havia diferents encavalcaments, diferents làmines encavalcants. El riu va per la unió entre una làmina encavalcant i l'altra. És sempre una zona, entenguem-ho, de falla, no és de falla com a tal, però... Una zona
per on realment l'aigua es pot escolar i per allà és on va fent el dibuix i on va encara aprofundint més.
Però queda com la junta, no? És com si fos la junta entre
Exacte.
Les dues.
Ho veureu molt bé perquè entre l'espà i com a la Vaca, em sembla que és l'altra muntanya, que es veu, si pugeu al que és el mirador del Pedraforca, que es veu aquell tallant tan gran, es veu a baix la Riera, o el riu Saldes, que fa aquest petit dibuix, es veu d'una banda el que és el límit del Cadí i per l'altra el riu que te torna a tancar la pedra, per entendre'ns.
I des del mirador també una vista molt bonica, si mireu cap a l'est, diria que és, parlo de memòria, es veu com unes muntanyes en forma de triangle, el que es diuen chevrons o chevres de la Citroën, de sí. La idea de la Citroën, aquesta sí, és fàcil. Que això també són les làmines que estan venint des de dalt, que venen en vertical o semiverticals, i l'erosió dels petits torrents, com actua sobre aquella capa. Si ens imaginem un pla a 45 graus i l'anem erosionant per uns punts, ens acabarà fent petit.
Com si es dibuixessin unes mans, no?
Exacte, o una serra de...
Les dents d'una serra.
Exacte, les dents d'una serra.
I quina serra és? La que està davant del Pedra o la que està al Cadí?
Mirant des del mirador del Pedraforca en direcció Saldes. Bueno, Saldes i...
La serra d'Ansixa.
Sí,
correcte. Ansixa.
Soc molt dolent pels noms, però...
Sí, vale.
Avui mossega la poma, és mossega la pedra.
Sí, i a més és missió acomplerta. Una darrera pregunta, ens hem passat el temps, però jo penso que ha valgut la pena, xatur. Hi ha molt carbó. De fet, les mines de Saldes són mines obertes, també. Correcte. Tenim una mica més a sota tenim tota la part de la conca on està allà la part del pantà de la Baells, que allà també hi ha carbó. Per què és que se sona tan rica en carbó? Sobretot de mines obertes, un carbó molt superficial.
Sí. La presència del carbó mina oberta o no és qüestió de...
Profundària.
De ganes d'escarbar més a baix o menys. És una zona molt rica en carbó perquè al final del Cretaci, que és el que parlàvem abans quan hi havia aquests moviments, hi havia petites conques amb un ambient molt humit, hi havia els dinosaures per allà passejant, i hi havia molts vegetals i petites conques amb aigües poc profundes i s'anaven caient els... Parlant barroerament, era un llac on queien troncs i s'anaven acumulant en condicions anaeròbies, amb poc oxigen, i feia que es mantingués
la massa vegetal. I aquests llacs emergeixen després de tota la transformació i són el carbó que trobem avui en dia.
Exacte.
Jo crec que es mereix un aplaudiment, no?
Sí,
jo...
sí, molt bé. Fes una gran explicació.
Jo he buscat un efecte d'aplaudiment.
Sí, l'hem de buscar un. Però aquest és més autèntic. Doncs bé, acabem aquí la conversa amb l'Òscar Jané. Escolta'm, missió complida, eh?
Gràcies.
Ara mirareu Pedraforca diferent, eh?
Et miraràs amb uns altres ulls.
Sí, sí.
Et convidem a que et quedis amb nosaltres la resta de la tertúlia, i avui la música que ens acompanyarà seran uns nanos, uns senyors més que nanos, de la Garrotxa, que es diuen Pols.
Les ungles afilades, encens el meu foc. Paraules a l'aire, un llum vermell sobre de cop. Parles, però que dius no ho penses, aguda freqüència directa al meu coll. Aparento infinita paciència, contemplo l'escena com un espectador. No volia fer-te mal, arrossego un karma d'anys. Perdó, no sóc jo, quan em tanco en la meva presó. Sé que no és fàcil entendre'm, per mi és més fàcil així dir-t'ho en una cançó.
em fan estar en antena, alerta permanent per si perds l'ona. I no sintonitzem hermètic, segello la boca, el silenci retrona, el que penso no ho dic, m'ho guardo a dir.
La nostra jove seguidora, Mossegui, la Paula Egea Duró, ens ha enviat, ens ha enviat a la comunitat de Google Plus una fotografia de la seva primera participació fent pinitos a Ràdio Corbera. Des d'aquí, Paula, enhorabona per aquesta iniciativa, també l'extenem a Ràdio Corbera per apropar la ràdio al jovent. La segona cosa que us volem comunicar en aquest racó, Mossegui, és donar les gràcies a tots aquells oients i seguidors que després de molts episodis encara ens seguiu, com és el cas del Pedro Ramper a Twitter, que el taladrem a preguntes per mesurar coses de qualitat de so i de feedback, i la veritat és que ens responen. Moltes gràcies. Com ja sabeu, ens podeu trobar a iTunes, que és per on ens escolta el Pedro cada setmana des de fa un fotimer d'anys. I per acabar el racó, Mossegui, informar-vos que Ràdio Mossega la Poma, perquè es diu així, Ràdio Mossega la Poma, també és accessible des de l'app de TuneIn, que està disponible per iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone i a la web. Busqueu Mossega la Poma, ja sabeu que s'escriu tot junt i amb dues esses, al directori de TuneIn.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Avui estem anant per feina, Raül?
Sí.
No, ens hem passat uns minuts amb la conversa amb l'Òscar, que ha sigut molt interessant, però ara...
Avui semblem un programa i tot.
Sí, seriós. Bé, entrem en temes de tertúlia tecnològica i primer deixeu-me fer dos breus derivats del programa anterior, que recordeu estaven dedicats a alternatives al WhatsApp, com aplicacions de missatgeria. Una és que ens ha arribat un correu d'en Raül Sabater, que és de les Terres de l'Ebre, ens escriu i ens pregunta què en pensem de Woowos, amb W-O-O-W-O-S. Woowos.
Jo no el coneixia, és que de fet d'aplicació de missatgeria n'hi ha centenars. Sí. No vam ni parlar de BlackBerry Messenger, per exemple, que és famosa.
Jo crec que hi ha més que de llanternes. No?
Sí, doncs sí, per ahí deu anar.
La llanterna Molongi que parlava.
Aquesta vegada també és una aplicació de missatgeria, té bona pinta i està feta a casa nostra. Mm. No hi vaig saber veure res que es diferencis de la resta, cosa que tampoc és dolent, vull dir que és una de tantes.
A l'Albert, el CUP ha vingut un moment a dir-nos que no podia estar avui en el programa, que li ha sortit un tema de feina, i ens ha dit que ha estat revisant els permisos de seguretat de Telegram, uh-huh, i que la setmana que ve vindrà a dir-nos, a fer-nos una advertència molt seriosa.
De fet, vaig llegir un article que les converses no són tan segures com semblen, a Telegram.
Mm-hmm. L'altra cosa ràpida de les que us vull parlar és que quan vam parlar de BlackBerry vam citar, ho has citat tu, uh-huh, Raül, en Gerard N. Alice, i ens comenta, que vam parlar això de que si valia 200 o 400 euros...
Sí, que per un usuari d'iPhone la forquilla de 200-400 euros ho semblava natural.
És rellevant. Bueno, doncs va dir que valia 200 perquè el va comprar de segona mà. Ens fa l'aclariment i li volem agrair des d'aquí.
Tot i això, una Z10 per 200 euros de segona mà està en bon estat.
Està molt bé, no?
Que deia, està molt, molt bé.
Aquest, el Gerard ha de venir un dia a mossegar la poma, penso jo. No sé si està a Barcelona o...
No sé on deu ser.
No sé. Molt bé, doncs i ara, fets aquests dos apunts inicials, anem a entrar en matèria, i la primera cosa que us volem parlar és de que Apple estaria creant un CDN propi. Un CDN és una xarxa de lliurament de contingut. El que fa és generes el contingut en un lloc i internament aquesta xarxa el distribueix per nodes que estan més a prop perquè hi accedeixin la gent des dels diferents territoris.
Jo sé, Content Delivery Network?
Content Delivery Network, correcte.
Això és bàsicament suposo perquè no es carregui un sol servidor, no? I
exacte,
has de com multiplicar-ho.
és, a darrere hi ha tota una tecnologia intel·ligent. Imagineu-vos Spotify, vale? Doncs, ostres, no tota la música s'escolta igual a tot arreu. Sí que és veritat que algunes s'escolta més que altres, però el que intenta fer Spotify és, que també utilitza tecnologia CDN, és que els usuaris que escoltin un tipus de música la tinguin accessible molt més ràpidament des del punt on, l'escolten.
El més a prop possible, no? Sí. Estalvia-se salts per servidors, entenc.
O Netflix, quan fa la distribució de pel·lícules, doncs és exactament el mateix. Mm-hmm.
I així també suposo que et facilita que quan un servidor on està emmagatzemat l'arxiu original cau, doncs, com que està replicat, diguéssim, pots continuar accedint a això. No? Jo me'n recordo que quan estava a tv3.cat, quan publicàvem un contingut, a vegades trigava 2-3 minuts a publicar-se a, a tots els servidors.
Correcte. Té bastants avantatges. No vull entrar tècnicament en aquest tema, heu de saber que necessites unes infraestructures, uns edificis enormes plens de moltes coses i un cablejat enorme i tal per poder ser un distribuïdor de un content delivery network, i normalment s'utilitzen serveis que ja fan aquesta funció. I en el cas de...
perquè aquí la clau és que Apple no en tenia,
li comprava a Akamai o li llogava a Akamai,
i sembla que ara sí que en vol tenir un propi, no?
Exacte. I el problema és, per cert, aquesta notícia surt, o jo l'escolto al podcast Puro Mac. Vull citar la font perquè, i tot i que ells també fan esment d'una notícia, després ho posarem, la font de dos llocs on en parlen, que és Streaming Media i ZDNet. Per què això? O quines conseqüències pot portar que Apple estigui creant la seva pròpia CDN o xarxa de lliurament de continguts? Primer, coneixem Apple. Ell vol tenir, té contingut sobre el software, té contingut sobre el hardware, i ara vol tenir contingut sobre la xarxa de distribució.
Sí, suposo que també una plataforma com Apple, com a plataforma de contingut, ja oblidem-nos dels telèfons i això, clar, deu servir, no sé, o sigui, una quantitat ingent de continguts contínuament
brutals
cada dia. Suposo que la factura que li deu passar a Akamai a final de mes deu ser maca, també. No?
Enorme. Sí, per això tenen uns descomptes, tenen uns plans de descomptes brutals, tenen un preu pactat.
No, segur, però vull dir que potser...
I un contracte de 3 anys, que just s'acabava ara.
Suposo que és una cosa que potser fa sentit per ells, gastar-se i fer la inversió en un sistema com aquest.
Sí, això farà que des del punt de vista dels usuaris que som d'Apple veurem millores de rendiment en temes d'iCloud i altres històries. Però bueno, en qualsevol cas, hi ha un tema que a mi crec que pot tenir sentit, i us ho deixo d'aquí damunt de la taula perquè em digueu què penseu, és que si té la seva pròpia xarxa de distribució i li pot ficar mà, aquí pot fer el que li surti dels nassos. I una d'aquestes coses és negociar directament contingut amb productores, per exemple, de sèries de televisió, que normalment negocien amb HBO o amb aquest tipus de plataformes o grans cadenes, i que ara Apple, si volgués, negocia contra la productora i ella es fa, diguéssim, dueña i senyora de la distribució.
De fet, ja ho fa, perquè per iTunes hi ha sèries i pel·lícules. El que passa és que suposo que s'estalvia de pagar aquest peatge a Akamai o al third party que sigui qui li fa la distribució.
Que això va començar a fer-ho Apple quan va començar a publicar tràilers de pel·lícules fa molts anys, no? Ja, que era gratuït.
Sí, però tu ara no tens una sèrie en exclusiva distribuïda per Apple. Tu tens una sèrie exclusiva distribuïda per HBO.
Sí, Apple es convertirà en un altre Netflix.
Una mena, pot ser. Podria apuntar cap aquí, no ho sabem. L'altra cosa és que portàvem uns dies parlant de la reformulació de l'Apple TV, que és un tema recurrent.
Quan dius portava més un plural, com es diu, no, majestàtic, no? Sí, vaja, aquest tu, no tots.
Bé, doncs això podria impulsar temes d'aplicacions i més contingut en l'Apple TV.
Sí, però tot això perquè estàs donant per fet que la xarxa, la CDN d'Apple, aniria millor que la de Akamai, que és l'actualment actualitzada. Que
no dic que n'és millor, jo dic que li pot permetre a Apple fer coses que fins ara no les feia, per volum, o per latència, o per mil coses, perquè això tingués impacte econòmic. Una altra cosa que ens podria beneficiar són els podcasters, els que fem o distribuïm contingut de podcast, perquè normalment ho fem a través d'iTunes, i els que no coneixeu com va la història, a iTunes ens trobeu els programes, però a iTunes no emmagatzem a cap tipus d'informació.
Trobeu l'apuntador, anem a dir-ho així, el direccionador que us encamina cap a on està el fitxer.
Mm-hmm. Amb la música tampoc?
Amb la música no tinc clar què fa. Jo no sé on ho tenen. Suposo que ho tenen en algun lloc i ho distribueixen via Akamai. Sí, sí, és com ho funcionaria. Jo no crec que... Jo penso que Apple en aquí podria donar el pas de deixar-nos fer de Archive.org, no? Si no els podcasters, diguéssim, de carrer, que no som ningú, com a mínim a grans mitjans que sí que distribueixen també el seu contingut, com ara Catalunya Ràdio, RAC1 o altres empreses d'aquest estil.
I en un bon ideal aquesta gent els hi cobraria, però a nosaltres no. Però això ja és somiar d'espera.
La idea és que molt ideal.
Sí, la idea és que penseu una mica amb Apple com pensem ara amb YouTube, vale? Amb YouTube. Seria una mica aquesta cosa de més que podria fer Apple. Si...
Osta, les filosofies no les veig molt emparellades, Rasca una mica aquí.
Perdó, no gaire. Vale, doncs algun tema més sobre això del CDN de...
No, que veure com es fa, no, no sé. Clar, no s'estem donant per fet que aniria millor, que no dic que no, però...
A veure per on surt.
També ho pensàvem, molta gent ho pensava amb els mapes i va anar com va anar.
Va haver-hi problemes.
Per això dic que no, al final totes aquestes potencialitats primer s'han de veure com s'implementen. Si ho fa bé, pot estar molt bé, però tot té un risc.
Molt bé. Doncs avancem amb tertúlia, posem damunt de la taula el segon tema. El segon tema és que Sony abandona la fabricació dels Bayo. No sé, se'ls ven?
Em sembla que requerim un canvi d'ordre. Sí, hauríem de començar...
Un moment, que l'Albert ens deixa.
No vol dir que em mori.
Té un avió.
És que té una mica de pressa. Res, dos minutets. Només dir-vos que últimament estic molt, molt interessat pel tema Bitcoin.
Ah, sí, disculpa.
Està fent un ressorgiment molt important i bueno, sembla que això tirarà cap amunt. No sé si sabeu, no sé si ho veu dir el programa, però el desembre...
El Marc està molt pesadet amb aquest tema.
Ah, sí. N'hem parlat. Ja el que passa és que ens hem quedat una mica encallats i jo crec que tu vens amb notícies molt més
fresques. Sí, vinc amb notícies fresques.
Perdó, exclusiva. Ah. Exclusiva, allò que surta a la ràdio, que no podem fer
exclusiva. Exacte. Bé, doncs dilluns de la setmana passada vaig ser en un meetup, en una trobada a Londres, que es va convertir, va ser la trobada, la meetup sobre bitcoins més nombrosa del món, 250 persones. Hi ha molta gent apassionada amb això, sobretot la gent, he trobat que són filàntrops, que són humanistes, que són gent que aboga per la llibertat financera i llibertat personal que el bitcoin porta a portar. Què és el bitcoin? Us traduiré l'article de la Wikipedia, que m'encanta, que diu que és un sistema de pagament peer-to-peer, és a dir, és un rotllo torrent, i també una divisa digital que es va introduir com a software de codi obert el 2009, amb un tio que no sap qui és i que té sota...
Tot això sí que n'hem parlat.
Tot això sí que n'hem parlat.
Les definicions les hem donades.
Vale, doncs això del cryptocurrency, que es diu, no? Que és una divisa encriptada. Doncs, bueno, una de les notícies és que tot això ja comença a fer-se palpable en el món real. A Londres es va anunciar que estaven preparant una ATM, com es diu, un caixer automàtic, per instal·lar a la City en les properes setmanes, i jo divendres passat vaig ser una meetup a Barcelona, on tres nois que s'han muntat una empresa que es diu BTC Point, Bitcoin Point, m'han dit que aquesta setmana que ve...
Exclusiva.
...muntaran un caixer automàtic a Barcelona per dispensar, per vendre i per comprar bitcoins a canvi de cash.
Pues ja ho sabeu, nois. Notícia de l'Albert Bonet en exclusiva, bitcoins, màquina de bitcoins o caixer automàtic a la ciutat de Barcelona.
I d'aquí tres setmanes, en principi no està confirmat, però m'han dit que estan acabant de parlar amb el Triangle per instal·lar-lo en hores, diguéssim, que el centre comercial està obert i que es pugui accedir. De totes formes, d'aquí tres setmanes, com ja ho tindran muntat, si us sembla bé, els trucarem i que ens ho expliquin ells mateixos.
Ho farem amb el dia que fem la tertúlia 100%, m'ho seguida.
Perfecte.
Bonet, moltes gràcies.
Apa, una abraçada.
Gràcies.
Doncs tornem al tema que ens ha... És que és veritat, que l'he deixat tallat a la... Tenia que explicar l'exclusiva i no li deixava. Sony abandona Bayo. Senyor Rubén, explica'ns una mica de què va... Ai, Rubén. Sí, jo sempre faig com ma mare, que sempre els quatre fills sempre ens canvia el nom. Digues.
Sony que ha decidit deixar de dedicar-se al Bayo, a fer els ordinadors Bayo. Com a Sony és un mega monstre que fa...
És una llàstima, perquè jo l'única cosa que m'agradava del món dels PCs eren els Bayo.
Però això no vol dir que es deixin de fer, sinó que Sony decideix que aquesta divisió no la vol. Llavors se l'ha venut, igual que la setmana passada parlàvem que parlàvem? Ah, sí, que Google s'havia venut Motorola a Lenovo. Doncs mira, Sony ha decidit que no vol fabricar més portàtils, perquè en el món, segurament ve perquè en el món actual el fet de que un telèfon mòbil i una tablet és un ordinador per moltes coses ja fa servir, això ha fet que els ordinadors tradicionals que coneixem hagin davallat en vendes, doncs suposo que Sony ha fet números i ha dit, mira, aquesta divisió no la vull.
Se les ven...
I se l'ha venut a un fort d'inversió japonès.
Sí, que es diu Japan Industrial Partner, JIP.
Que aquest, suposo que la idea és seguir fent ordinadors. No crec que ho compris per tirar-ho a la bassa.
A veure com acaba. I anem molt malament de temps, però jo no volia deixar de tractar l'última notícia, que és el cas curiós d'aquesta aplicació, aquest joc.
El Flappy Bird.
Els Flappy Birds. Què passa amb els Flappy Birds?
Flappy Bird, pels qui no ho sapigueu, que ja és difícil perquè portem una setmana que, no, que quasi no es parla.
Jo encara no sé què és.
És un joc superxorres d'un ocell que va volant i diguem que és un scroll horitzontal i hi ha com les típiques... és el post de ventilació aquest del Super Mario, però bé, imagineu-vos dos columnes amb un forat al mig. I pues, hi ha dues columnes, tens un forat a certa alçada.
I
la següent potser està més amunt o més avall. El pajarito es va movent d'esquerra a dreta.
I ha de passar pel mig d'aquí.
Ha de passar pel forat i no picar contra la paret. I tu només que picant a la pantalla el pajarito puja, si no piques el pajarito baixa. i amb uns gràfics que tenen la seva gràcia tipus Mario.
Eso, són... eso es todo, amigo.
Eso es todo. Bueno. Sí, això és d'un un tio que es dedica a fer videojocs de mòbil, en estones lliures va decidir fer aquesta xorrada. La va publicar a la que era el, a començaments d'estiu. Jo he estat 6 mesos al market de Google i d'Android, ningú li ha fet ni punyetecas. De cop i volta, al començament de festes de Nadal, allò comença a tenir una mica repercussió, que sembla ser que fins i tot va ser buscada per ell, potser va fer servir alguna mena de servei per donar-li una mica de visibilitat, i pel que sigui, allò va caure en gràcia, va arribar a tenir milions de descàrregues i comentaris diàries, li estava donant només en publicitat, perquè el joc era gratuït, $50,000 al dia, i el tio li ha entrat un atac d'ansietat, es va agobiar mogollon...
Però de guanyar tanta pasta o perquè...
Perquè home, suposo perquè com que va guanyar tanta pasta es va fer conegut, el trucava als mitjans de comunicació, la gent li deia coses a Twitter, a Facebook... O sigui, a cop i volta,
no ho podia suportar.
No ho podia suportar i el tio es va començar a agobiar molt, que li estava destrossant la vida, que ell allò era un divertimento, que ja està, que ho trauria, i la gent va començar a pensar, no, això és perquè li ha venut algú o està dient... No, no, i el tio l'ha tret i no vol sentir parlar, o sigui, ha deixat de guanyar els 50.000 dòlars diaris perquè s'ha agobiat mogollon. És un noi de Vietnam i això el va treure fa un parell de dies. I arrel d'això, com es d'apareixer...
És que amb $50,000 a Vietnam ja pots viure tota la vida.
Ah, és vietnamita, que no sé, potser viu a Tòquio, sí. I a veure saber. O a Nova York.
Anem
el,
a la ment.
Sí, res, el que pareix que hi veien començat a aparèixer, clar, com que el joc no te'l pots instal·lar, però qui el té instal·lat sí que el té, han començat a aparèixer a eBay pues, gent que s'intenta vendre el mòbil i, o la tablet amb el joc instal·lat demanant autèntiques borrades. Cada demanar una borrada a que algú te la pagui, hi ha un món, eh? I jo puc demanar 80.000 euros i no em paguen.
Sí, en mínim. Trobareu a eBay per 80-90.000 euros, però no vol dir que s'hagin venut.
Si busqueu iPad, iPhone, Galaxy S3, S4 amb Flappy Birds, a eBay en trobareu varios per preus la mar de maco.
Molt bé, senyor, doncs mira, ja entrem en directe amb la sintonia de les propostes mosseguis, que és, com sempre, és la segona cançó, sí, la segona cançó del grup que posem. Vols, no sé si vols començar tu.
Sí, començo jo, perquè la segona és teva. En Jordi Baldó ens recomana una app via la comunitat mossegui a Google Plus que ens comenta que acaba llançar ell mateix. És Escacs Balears, és per iOS i diu que ben aviat estarà per Android i és una mica de... aglomerar el món dels escacs a les Illes Balears.
Hi ha sí, un... és de l'Associació d'Escaquistes Balears.
Sí, no d'escaquejats.
No d'escaquejats.
Hi ha una sèrie, hi ha mapes per saber on hi ha gent que fa partides i es dedica a això.
Vale, jo us porto dues propostes. Una és una aplicació que es diu Audio Snaps. Imagineu-vos una mena d'Instagram. És una nova aplicació feta a Catalunya per iOS i Android, a l'estil Instagram, ja us dic, però que permet afegir so a una fotografia. Bueno, és una curiositat. I l'altra, una cosa que és molt retro, que és un servei mail per subscripció, que es diu Loparte. El fa en Francesc Soler i ha creat una llista de distribució per correu electrònic via MailChimp, que és la cosa més antiga que es puguis imaginar, on explica l'horatge i les o sigui, el temps meteorològic i les activitats a Catalunya previstes per cada cap de setmana.
És com una agenda.
Sí, sí. A més,
una agenda cultural.
I no hi ha pàgina web, no hi ha res, només per llista de distribució de correu. En Carles Caño...
Sí, en Carles Caño ens comenta que aquest dia es celebra el Dia d'Acció Mundial contra l'Espionatge en Massa a Internet. És una iniciativa interessant i de la que vol destacar un projecte que ja ha d'establir com una mena de xarxa amb microsatèl·lits. Que la cosa està començant, està encara en fase, no està ni en fase pilot, està com definint-se, i però sembla que va de debò. La idea és llançar el primer microsatèl·lit l'any vinent i començar a muntar una xarxa una mica amb cara i ulls el 2015. En parlarem el proper dia que hi hagi tertúlia. 100%.
Sembla molt bèstia això, però una cosa són els satèl·lits convencionals i altra cosa són els microsatèl·lits. I em sembla que algun, per la televisió podeu trobar algun reportatge al respecte.
Doncs això, si voleu entrar és www.outernet.is i igualment en parlarem d'aquí 2 o 3 setmanes.
Vale, i deixo l'última proposta a Mossegui, excepte que l'Òscar, que aquí ens acompanya, que ara ha estat molt callat, tingui alguna cosa que suggerir-nos del món de la cultura, d'on sigui, o fer publicitat d'on fa ell la seva... verdura ecològica.
Sí, si vols recomanar la teva cistella ecològica, endavant.
Bueno, mentre tu penses què diràs, vull comentar que en Rafael Jesús de Balaguer ens parla d'un servei que es diu Hubic, amb H i acabat amb C, trobareu, com sempre, tota la informació a les show notes, a les notes del programa, que és un servei o plataforma d'emmagatzematge en el núvol, que hi ha diversos plans, però potser el que crida més l'atenció és... Sí, perquè hi ha plans gratuïts, però aquest en concret són 10 euros al mes i et donen 10 terabytes, que és una bestialitat.
Ojito la connexió que has de tenir per poder treballar amb això.
És com Dropbox, és a dir, que tens una sincronització en local. El bo és que tens aplicacions mòbils, aplicacions d'escriptori per Mac, Windows, Linux i tot també accessible via web. I a més tens per iPhone, per iPad, per Android, per Windows Phone 8 i per BlackBerry. Hubic és propietat de l'empresa del proveïdor de hosting i cloud OVH. Val. T'estic mirant, Òscar, com dient...
Vols que parli, no?
No, home,
no, no, si vols, si vols.
Això és obert, les propostes mossegues són obertes.
No. No? A nivell tecnològic, cap.
Bueno, sí que cultural, així, tecnològic o el que en sigui, eh?
Em venia al cap, ara estava pensant les noves línies que estan traient de sistemes d'informació geogràfic, de no treballar sobre escriptoris, sinó treballar al núvol, que està... Trobo que són ben interessants. I, ara no recordo
i que s'estan construint per damunt moltes aplicacions interessants, no? Molt bé. Doncs anem plegant veles.
Anem tancant la paradeta.
Sí, la propera setmana a Mossega la Poma parlarem de sèries de televisió, de les millors sèries que podem trobar aquest 2014 i ho farem amb la Cristina Bordas d'ICAT.cat que ha estat entrevistada per la nostra companya Sílvia Bunas.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent, com comentava el Tomàs, i recordar-vos que ens podeu trobar a Google Plus cercant per comunitats a la comunitat Mossegui amb dues S's, a Twitter @mossegalapoma i que ens podeu comentar el programa al mateix Twitter si feu servir el hashtag Mossegui, que l'estem monitoritzant. Si qualsevol cosa que digueu amb el hashtag Mossegui, nosaltres la rebrem.
Ho traslladarem. Ho traslladarem al proper programa.
Exacte. A més, ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat.
Òscar Gené, GeoCastaway, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer per haver vingut i per haver acceptat el repte i haver-ho explicat tot també.
Ara mirarem el Pedraforca d'una altra forma.
Exacte. Adéu-siau.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.